Tele de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Com que cada any perds qualitat, els pics positius em costa de trobar-los.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
S'acaba la temporada i el Barça la tanca amb una derrota 2-1 al camp del Celta en aquest últim partit oficial de la temporada 22-23. Els dos gols del Celta els ha fet Gabri Veiga, el del Barça, Ansu Fati, ha estat el 2-1. Avui ha baixat el Valladolid, el Celta s'ha salvat. A Balaïdos el Barça ha fet una primera part prou bona, una segona amb menys tensió. Ricard, què t'ha agradat?
La delicadesa tècnica de Lewandowski per tancar la temporada. Potser la segona part no ha estat tan present, el Carles ens ho podria confirmar, però a la primera part la seva participació ha estat permanent i l'hem vist gestos tècnics que feia temps que no li vèiem. Li vam veure al Camp Nou fa una setmana, però no en aquests últims mesos postmundial. I veure-lo un altre cop amb aquella confiança i amb aquella dolçor, s'ha dedicat en aquests dos últims partits a filtrar moltes pilotes per les desmarcades dels dos extrems, gairebé actuant com un fals nou, venint a rebre, girant i buscant la profunditat de Rafinha o de Ferran a la primera part, una paret amb Marcos Alonso que ha acabat amb un xut enroscat amb molta valentia, perquè era un xut absolutament inimaginable, obert a la banda esquerra, sense gaire angle, que ha fregat el pal. L'hem tornat a veure ràpid mentalment, delicat tècnicament. A la segona part potser no ha tingut tanta presència, eh? Insisteixo que no ha rebut tantes pilotes i no l'hem vist tan net, tan pulcre, però hem recuperat una versió de Lewandowski que anima de cara a la temporada. Jo crec que la temporada de Lewandowski és molt bona. És veritat que molt millor abans del Mundial, que després ha tingut una crisi i se'l va veure una mica rovellat i amb poca velocitat mental, com una mica erosionat, però ha tornat a acabar bé i això ens explica que tenim Lewandowski per estona, que ha de tornar a ser el jugador capital la pròxima temporada, el futbolista que marqui les diferències. Ha superat els 30 gols. S'ha quedat finalment, Bernat, amb quants gols aquesta temporada? 32? 33. 33, i jo crec que aquesta és una excel·lent xifra que marca la primera referència a Lewandowski com a jugador del Barça.
Sobre què tens dubtes?
Que Marcos Alonso sigui una solució pel lateral llarg. Jo crec que l'evolució de Marcos Alonso com a futbolista i sobretot aquesta temporada és la d'un lateral que pot ajudar-te com a lateral curt, com a gairebé tercer central, sortida de 3, però clar, el Barça necessitarà fitxar un lateral dret que pugui ser llarg, perquè no el té. Sergi Roberto no és un futbolista exuberant per córrer la banda, és un jugador més de carrils interiors, és un migcampista més, ja ho sabem. Al Barça li falta aquesta opció. A l'esquerra té Valde, però a la dreta no en té. Clar, si Marcos Alonso ha de fer de lateral llarg perquè el Barça ha de continuar insistint a obrir la banda dreta amb l'extrem, estirar el lateral esquerre i jugar els altres per dintre amb l'extrem esquerre gairebé entre línies, quan no hi sigui Valde, no sé si Marcos Alonso pot complir aquesta funció amb èxit. És veritat que ell, durant la seva carrera, ha jugat molt de carriler amb defensa de tres centrals, és a dir, aquesta posició la coneix, però la sensació que tinc és que el moment futbolístic que viu ara mateix, amb l'edat que té i la trajectòria, el carril se li queda llarg, no és prou intens, li falta canvi de ritme, li falta solucions quan arriba l'últim terç de camp. Ja el vam veure al camp de l'Inter en aquesta posició i no va estar... Li hem vist poc de lateral, però insisteixo que em quadra més amb un lateral que pugui ser un tercer central, com fa Koundé a la dreta, que no pas com un lateral que pugui donar profunditat.
I què és el que no pots entendre?
La facilitat d'Ansu amb el gol. És que és bestial. És que ha fet una temporada on hem vist l'Ansu molt lluny, però molt lluny de la seva millor versió com a futbolista, però tot i això, que s'ha convertit en el segon màxim golejador?
Sí, empatat amb Rafinha.
Amb 10 gols.
Ha fet 10 gols. Tu. Sí. Ha fet 10 gols jugant minuts, no sent titular, molt lluny de la seva millor versió. És que una cosa no treu l'altra. Però el gol d'avui el fa perquè té el gol injectat al cap, perquè és que gairebé n'hi ha de rematar. És que el més difícil que fa Ansu en aquesta jugada és quan comença la desmarcada, com es fa invisible i com coordina el moment d'arribada per haver de moure el cap gairebé a la línia de gol. Per tant, aquí ja el gol ve fet de tot el moviment previ del moment d'arribada i de la coordinació amb la centrada. Clar, fer 10 gols amb una versió tan menor d'Ansu demostra que és un jugador que el gol no l'abandonarà mai. No té canvi de ritme, ha perdut canvi de ritme, ha perdut exuberància, ha perdut atreviment. Jo personalment tinc la sensació que fins que Ansu no es torni a lesionar, Ansu no tornarà a ser al millor nivell, perquè la meva sensació és que continua atrapat per la por a lesionar-se. I la por a lesionar-se és tan gran que ell inconscientment juga per no lesionar-se, i quan jugues per no lesionar-te al màxim nivell hi ha moltes diferències, es nota molt. Però tot i això insisteixo, 10 gols, això és que tens una facilitat innata que has nascut amb ella i que demostra que ha fet 10 gols gairebé sense despentinar-se i que ha de posar ha de ser un factor important per la reflexió del Barça. De la seva continuïtat, que jo crec que gairebé està decidit que no, però també sobre el seu preu de mercat, perquè el gol es paga i es paga car.
Són 10 gols, un gol cada 180 minuts, un gol cada dos partits.
Té facilitat, Ansu, amb el gol avui ha jugat mitja hora i ha tornat a marcar, acaba la temporada amb 10 gols i ha empatat amb Rafinha com a segon màxim golejador del Barça per darrere de Lewandowski. Aquesta és una de les conclusions del Ricard Torquemada. De les altres dues, el rol ofensiu de Marcos Alonso com a lateral esquerre, avui ha ocupat aquesta posició i ha tingut ben poca presència a dalt, i la delicadesa i la precisió que ha recuperat Lewandowski en els dos últims partits de la temporada, on ha fregat aquella versió dels primers mesos com a jugador del Barça, són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Celta 2-Barça 1. És l'última, la TDT de la temporada. Ara estem pendents d'escoltar Xavi Hernández i de sentir l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Bé, la segona part més desconnectada del Barça, eh?
Sí. Bé, ja ho hem comentat altres dies en aquest tram final de temporada que a aquest nivell, quan un equip s'hi juga més que l'altre, s'acaba notant, i la veritat és que a mi no m'ha semblat en absolut que el Celta hagi fet un bon partit, però sí que anaven prou passats de voltes per voler-ho més que el Barça, que jo crec que ha fet una primera part, fins i tot diria que bona, però la segona ha estat una mica un despropòsit. També és veritat que el Celta, quan s'ha vist al davant el marcador, ha intentat que el partit no fos partit, i tampoc. Bé, la temporada passada sí que amb aquell tram final, després de garantir la Champions, ens vam quedar més freds. Jo aquest any la veritat és que no em veig gaire... Vaja, que no tinc ganes de posar-li paros a la
ferida.
Temporada.
No, que el Barça ha gestionat, al final de temporada l'ha gestionat.
Sí, bueno, s'ha deixat d'anar, com és natural, però vull dir que l'any passat a mi em costava d'entendre que un equip que no havia guanyat res, majoritàriament de joves i gent que no tenia palmarès, ja en tingués prou amb la Champions i hagués tancat la barraca 5 partits abans, i aquest any sí que puc entendre que ha estat una temporada dura, que hi ha hagut moments molt fotuts, que hi ha hagut lesions i que, bé, un cop has guanyat la Lliga, doncs sí que s'entén que els rivals t'avancin per l'esquerra perquè tenen més necessitat que tu, com ha passat avui.
Alguna nota individual que vulguis destacar?
No, mira, aquestes dues que has triat, a part de la de Lewandowski, que ja l'hem comentat al descans, aquestes dues que has triat les teves conclusions m'agraden bastant. La de Marcos Alonso... És que jo, un any després, i havent-lo vist jugar gairebé de tot, de central, de lateral, ho diré amb el màxim respecte, continuo sense entendre el seu fitxatge. A mi em sembla que és un jugador que no...
Quan no... van pagar o va arribar lliure?
No, va arribar lliure. Va ser part de l'operació... Ja ho diré.
Aubameyang.
Aubameyang, en teoria... Oficialment, Marcos Alonso es va desvincular del Chelsea, va venir lliure, però jo crec que formava part de l'entramat de tu fitxes Aubameyang i jo deixaré lliure. Crec que hi havia qüestió de fair play pel mig. Bé, és igual, vull dir que no crec que Marcos Alonso valgui zero, però jo, a mi, la veritat, esperem que Valde estigui sa la temporada vinent o esperem que el Barça tingui un lateral per la dreta. L'altre dia ho comentaves, allò de,
sí, de girar
l'equip.
Sí.
Si no, jo realment, si passa com avui, que el teòric extrem esquerre tanca i li hem de donar la banda a Marcos Alonso, jo no ho acabo de veure, però, sí, però és que tampoc l'acabo de veure com una gran garantia defensiva. Per bé que hi ha hagut partits que ha jugat de central i no ho ha fet malament, però no sé.
Ara li preguntarem a Xavi.
A mi aquests fitxatges que no et marquen una diferència o un salt de qualitat a la plantilla, no els entenc. No els he entès mai, no ho dic, no tinc res personal contra Marcos Alonso, és en general. No. Jo crec que un fitxatge que ve a la plantilla t'ha de... Ja em costa entendre fitxatges que no vinguin per ser titulars, però que a sobre no millorin el que tens, no els he entès mai.
Un valor afegit, eh? Ha de ser.
Per mi no ho és. I insisteixo que ho dic amb el màxim respecte, però és que, bueno, no sé. A vegades fins i tot he tingut la sensació que he jugat amb calçador i després s'han produït situacions que porta la pròpia competició, com que, en teoria, el central de recanvi era Eric i ha acabat avançant Eric, però jo crec que més perquè Eric no ha fet el... no ha florit com esperàvem, que no perquè Marcos Alonso sigui un central de bandera.
Mm. Bé, doncs, aquí tanquem...
I sobre Ansu, deixa'm dir molt ràpid, que sí, que Ansu tenen molt bona relació amb el gol, però que el problema el té el Barça, no Ansu. És a dir, que en una plantilla que aspira a ser competitiva a Europa, aquest any ho ha estat a la Lliga, només un tio de, no sé quants en tenim, 18, 20, 22, passi dels 10 gols, tenim
sí,
un problema.
Sí, home,
sí, sí. Que ens hagi fet 10 gols, que ja m'agradaria veure en quins partits els ha fet, però perquè de memòria no sóc capaç, però uh-huh, està molt bé, diu molt de la seva relació amb el gol i molt poc de la temporada que ha fet. Però és que no tenim ningú que acompanyi Lewandowski, fins al punt que quan Lewandowski se li han fos els ploms durant una part de la temporada, no fotia gols ni Déu.
No, Déu d'Anso, Déu de Rafinha. Bé, doncs tanquem aquí la temporada 2022-2023 i l'efecte a costa d'aquesta temporada. Jordi, gràcies per un altre any de companyia.
No, al contrari, gràcies a vosaltres.
I el millor del partit per tancar?
Lewandowski.
Gràcies.
Bona nit i bon estiu.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Si hi ha alguna cosa que tots desitgem és poder. Poder posar la rentadora quan vulguem o poder obrir la factura de la llum amb un somriure. I hi ha una forma d'aconseguir-ho. Generar la teva energia. Solideo t'acompanya en la transició energètica. Plaques solars, bateries, aerotèrmia, carregadors per cotxes elèctrics. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que creix.
El Barça tanca la temporada amb una altra derrota al camp del Celta. Ja va perdre al camp del Valladolid, que va ser 3-1, no, Valladolid?
Sí.
I 2-1 avui al camp del Celta, quan arribarà Xavi a la sala de premsa amb un somriure com lleugerit perquè s'acaba avui la temporada.
Bona nit.
Abans d'anar cap a
Tòquio. Sí, noches. Sí, allà no farem. No, penúltima.
Penúltima de roda de premsa.
Con el entrenador de Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem a rodar la premsa amb el entrenador de Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, Ricard.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Aquesta temporada el Marcos no l'hem pogut veure gaire de lateral per circumstàncies diverses. Ara que el Jordi Alba no continua, el veus en el perfil d'estirar molt la banda com avui o com ha fet Valde, o el veus més com un lateral que pugui tancar per poder estirar l'altra banda? Perquè ell ha jugat durant tota la carrera amb tres centrals, però la sensació és que no és el Marcos Alonso de tota la vida, és a dir, que els futbolistes tenen una evolució i s'adapten millor a altres rols. Com el veus en aquesta posició?
Primer, sí, crec que necessita continuïtat en aquesta posició, no? El fet de canviar-lo tant i posar-lo de central, d'alguna manera ell necessita més bagatge en aquesta posició, més partits, no? Més continuïtat. A partir d'aquí, avui el volíem obert perquè el Ferran entrés a dins, però també a la mitja part els he dit que es poden canviar, és a dir, el Marcos jugava també per dins, i el Ferran per fora, no? I en alguna manera podem variar, és a dir, el Marcos, que és el que tanca, i el César Roberto és el que puja i fa la línia de 3, no? Bé, et dona moltes variants, el Marcos, no? Per mi és una garantia, tinc molta confiança, però crec que necessita més continuïtat en la posició de lateral.
Hola, Xavi, Marta Ramon, hola. Directe al Barça Juga RAC1. Ara que ja heu tancat la temporada, quan aixeques la mirada i penses en el futur, en la planificació de la temporada que ve, fins a quin punt urgeix reforçar peces que consideres clau, posicions que consideres clau per poder fer un salt endavant i anar més lluny amb els objectius que us marqueu?
Bé, jo crec que hem fet una gran temporada, no? Ja vaig posar una nota, no sé si era roda de premsa, sí, crec que sí, de notable, no? Crec que hem fet una gran temporada, però també som conscients de que ens hem de reforçar per competir per que al Barça se li exigeix, no? Que és de tots els títols, sobretot a Europa, no? Crec que necessitem, sí, un pas més, reforçar-nos tot el que puguem i ser més competitius, no? Sempre he dit, dos jugadors per posició de molt nivell és el que necessita la plantilla del Barça i el que necessitem per ser més competitius. Tot i així, crec que hem tret molt profit de la plantilla aquesta temporada i per això et dic que és una grandíssima temporada per nosaltres, hem d'estar satisfets.
Alfredo, sí.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. No sé si se te ha hecho un poco larga estas últimas cuatro jornadas después de haber sido ya campeón y si te llega ya la semana para empezar a tomar las decisiones en torno al futuro y comunicar las bajas que se van a producir en el equipo. Gracias.
Sí, ahora esta semana creo que es ya definitiva para saber realmente el escenario real de qué podemos fichar y qué podemos reforzarnos. Creo que tenemos que ser justos y honestos, ¿no? Que tenemos que reforzarnos bien para competir mucho mejor la temporada que viene, sobre todo a nivel europeo. Creo que hemos competido muy bien las competiciones locales, hemos estado a un grandísimo nivel en la Copa del Rey, a pesar de la eliminación en semifinales, en la Supercopa estuvimos de manera excelente y en la Liga hemos hecho, creo que, una temporada brillante. Pero creo que el paso definitivo para que el Barça sea competitivo es reforzarnos bien para, de cara al año que viene, competir por todos los títulos. Elena. Este es el objetivo.
Elena.
Hola, Xavi, Elena Condis para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hoy ha sido el último partido de algunos de los futbolistas que hemos visto sobre el terreno de juego.
Pues no lo sé, porque al final depende de la situación y del escenario donde vayamos a estar esta semana. Lo que sí que será es definitivo esta semana, ¿no? Y intentaremos ya intentar maniobrar. De momento estamos en stand-by. No lo sabemos, pero creo que es semana clave para planificar y para saber si podemos reforzarnos o en qué escenario vamos a poder reforzarnos.
Xavi, bona nit.
Bona nit.
Daniel Alves, de la cadena SER, para Carrusel y Moguts de SER Catalunya. Ansu Fati ha marcado 3 goles en los últimos 2 partidos, igual a Rafinha como segundo máximo goleador del equipo, a pesar de que no ha tenido tantos minutos como el brasileño. ¿Qué le falta a Ansu para que le consideres intocable, intransferible, como podrías considerar a otros jóvenes como Pedri o Gavi? ¿Qué le falta a Ansu?
No, sí, estoy contento. O sea, al final estoy poniendo una nota de notable. Creo que la temporada de Ansu también ha sido buena, como la de todos los futbolistas. Antes del partido les he felicitado porque creo que todos han sumado. Todos se han sentido importantes en algún momento de la temporada, todos han sumado para el equipo y Ansu, pues están ahí, sus goles, sus asistencias, ha sido decisivo en algunos momentos. Bien, es un tema de planificación de cara al año que viene. Vamos a ver, es que no puedo avanzar ninguna cosa, pero vamos a decidir esta semana cosas, sí.
¿Qué tal, Xavi? Víctor López, Radio Galega.
Hola.
Felicitas por esta liga.
Gracias.
Bueno, ¿qué te pareció Gabri Veiga? Una liga tremenda, ¿no? La que ha hecho este chico siendo tan joven.
Sí, diría que ha sido, si no la revelación, una de las revelaciones de la temporada, ¿no? Es un futbolista muy, muy físico, potente, pero a la vez de calidad, ¿no? Llega muy bien de segunda línea y tiene gol. Es un futbolista de medio campo que tiene gol, que tiene facilidad para llegar al remate y hemos visto goles de todas maneras, ¿no? Así que felicitarle por la temporada, sí.
Sí. Bona nit, Xavi. Pol Bona nit. Per dir Atlètic, sé que no ens pots dir res sobre les decisions que dius que s'han de prendre, però en aquestes últimes 3-4 setmanes pots confirmar que no t'ha canviat res del pla preconcebut que tenies amb alguns jugadors, i has parlat del nou rol de Marcos, també hem vist Eric García jugant de pivot, també com l'has vist i com veus la seva situació.
Sí, ens ha servit per provar algunes posicions que ja havíem provat, tampoc hem fet masses novetats. No canvia res aquests 4 partits, no ha canviat res. La planificació estava feta i veurem, però crec que ens hem de reforçar molt bé.
Gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
Gràcies.
Doncs Xavi, que tanca aquí la roda de premsa i puja a l'avió per anar cap a Tòquio amb la resta de l'equip per jugar aquest partit dimarts al migdia hora catalana, que podrem veure per TV3. El tercer temps, continuem fins la mitjanit, el dia que el Barça ha perdut a Balaïdos, i el Valladolid s'ha sumat a Elche i Espanyol com a equips que baixen a segona divisió.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El tercer temps, aquí a Balaïdos, el dia que s'acaba la Lliga, s'acaba la temporada 2022-2023. Sònia Gelma, com estàs?
Hola, bona nit.
Com has viscut això?
Aquest últim partit, home...
Has patit gairebé per l'emoció del descens, no?
Sí, no, diria que més interessant el descens, diríem, en global, que no el partit de Balaïdos concretament. Però sí, home, faltava per decidir-se aquesta última plaça, i no passa gaire anys que hi ha tants equips implicats per l'última jornada, amb el que això suposa a nivell de drama de segons quins estadis. Mm-hmm. Perquè ho veiem, i jo crec que comentàveu a la transmissió, la cara de... El Celta anava guanyant 2-1 i estava ja tot definit, i la cara a la banqueta de Gabri Veiga era d'estar patint molt.
Hi ha hagut un moment que el Barça, fent 2 gols, els enviava a segona. Qui no ha anat a segona és l'Almeria, que s'ha salvat en l'últim moment, però el seu entrenador, Rubi, acaba d'anunciar que plega, que deixa l'equip andalús, el català.
Ah, sí?
Sí.
Que curiós.
Ho acaba d'anunciar ara mateix a la roda de premsa.
Després de quants anys? Perquè jo crec que Rubi va arribar a l'Almeria segona ja, no?
Doncs mira, ara t'ho diré. En tot cas, Rubi, que també va ser entrenador de l'Espanyol, és el seu tercer any a l'Almeria.
Tercer any. 2 anys a segona.
2 a segona i una primera, sí.
Bernat, cicles curts, els de Rubi, eh?
Sí,
va
sí.
Va plegar de l'Espanyol. Sí. No va ben plegar ell, eh?
Sí, normalment plega perquè no acaba d'estar conforme amb algunes coses que tenen a veure amb la manera de gestionar dels clubs on està. Bé, més enllà de que pugui agradar-li o no, doncs està molt temps en un lloc. Sé que l'Almeria era una mica complicat, almenys és el que jo tenia entès.
El club? I...
Sí, sí.
És propietat d'en Txell,
sí,
no?
Sí.
És el seu projecte més llarg de temporades.
Sí, sí. I bé, va aconseguir l'objectiu, que era pujar-lo, perquè Rubi és un gran especialista sobretot en pujar equips de segona
a
primera.
Sí, va aconseguir l'objectiu de pujar-lo i ha aconseguit l'objectiu de mantenir-lo.
No pots
anar a marxar...
És l'Almeria, sí,
és fantàstic.
Sí.
Entrenadors que compleixen objectius, marxen deixant la cosa feta, descansen una mica i tornen al futbol.
Ens explica el Sergi Andreu i el David Clopés que la situació ha estat un pèl surrealista, que cap mitjà andalús estava a la sala de premsa, que les 3 preguntes que l'han fet eren dels mitjans catalans, i després de la tercera pregunta ell ha pres la paraula i ha explicat això, doncs, que plega, que és l'última temporada.
Oh, doncs és curiós, que no hi hagués cap mitjà d'Almeria quan Rubi ha anunciat el seu comiat. Bé, coses del futbol i de la modernitat, perquè com que volem ser a tot arreu i a vegades no acabem de ser-hi, passen coses com aquestes.
Un rècord antic l'ha igualat avui Joaquín.
El de jugador amb més partits a primera divisió, avui titular, ha jugat el seu partit 622, iguala els 622 d'Andoni Subizarreta.
Molt bé. Jo vull parlar d'alguns casos individuals i d'algunes coses que hem vist avui. Hem preparat una enquesta, no?, amb la gent de la TET avui sobre una mica de balanç de temporada, però abans començarem per triar el millor jugador i anirem fent depenent dels noms que ens anem trobant. Vinga.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Celta 2 Barça 1. El Costa ha votat a Lewandowski. Bernat Coll.
El gol d'Ansu.
Xavi Campos.
Kessié.
Albert Mora.
Lewandowski.
Carles.
Lewandowski.
Bernat Soler.
Gabri Veiga.
Del Barça cap?
S'enamora tan ràpid aquest noi.
Sí, sí, sí.
Doncs Ricard.
Per cert, estic ja interactuant amb Marc Caçador a Instagram, eh?
Només ah, sí? Això. Molt bé, sí. Clar que sí.
Et diràs
sí,
què va fer ahir, eh?
Sí, sí, sí.
I què diu? Què diu ja? Posats
res, envia emojis. Emojis, així. Content, que...
eh? Sí, sí, sí. Això és gairebé fer ghosting, eh? Que ho sàpigues.
Però escolta, pots donar un jugador del Barça o no?
Lewandowski.
Molt bé. Joansu.
I Mireia?
M'hi sumo, avanço.
Sònia?
Lewandowski.
I els oients han votat a Frenkie de Jong, avui no estan d'acord amb cap de vosaltres.
Els oients voten sempre Frenkie de Jong.
Sí, sí, sí.
O sigui, passi el que passi, per defecte, Frenkie de Jong.
Bé, ja Maria, els oients ets tu?
Sóc jo, tinc vots.
Ah, però votes tu, molt bé. No, ho dic perquè ja, ara parlarem de Jong, però aprofito abans de parlar per parlar dels davanters. Lewandowski, 33 gols aquesta temporada. Avui hem tornat a veure el Lewandowski més fi, però m'interessa el tema Ansu, perquè ja sabem que Ansu és un jugador que fa la sensació que el seu futur és lluny de Barcelona, però clar, aquests partits finals, com a mínim ens ensenyen que el gol no el perd. Replantejaríeu la situació? Com ho veieu, això d'Ansu?
De tots els que Xavi té a la seva llibreta per, com a possibles transferibles, d'acord? Doncs sí, l'aguantaria fins a l'últim moment. O sigui, seria l'últim. Hem de vendre quatre jugadors, aquest i aquest. Doncs,
sí, sense pressa.
Sense pressa, exacte.
Sembla que...
Perdona, Sònia, sense pressa per si es queda, vols dir? O sí, sense pressa per una qüestió d'estratègia al mercat? O...
No, perquè em sembla el més aprofitable.
Per si es queda. Molt bé. Perdona, Sònia.
No, anava a dir que per mi la sortida d'Ansu no respon principalment a una decisió esportiva, sinó sobretot a una decisió econòmica. És a dir, estic d'acord amb el que diu el Xavi, que, per exemple, em sembla més prescindible a dia d'avui en aquesta plantilla Ferran Torres que Ansu, bàsicament per això que comentàvem, perquè el gol és car i Ansu el té. I jo crec que el tindrà sempre. Una altra cosa és que pugui tenir-lo com el tenien al principi de la seva carrera abans de les lesions. Però per això, que com que la sortida no respon a un criteri esportiu, no em sembla que els gols hagin de fer canviar la idea, sinó que, al contrari, aquests gols l'únic que poden fer és encarir el traspàs, que ja li anirà bé al Barça.
Ja. I si ell està disposat a tenir un rol secundari, o no?
Però és que jo crec que ell es vol quedar i a Xavi no li molesta la plantilla. Que el veu útil en segons quins contextos, però és que insisteixo, és que és una qüestió que és un jugador que ve del planter i que amb la seva venda pots poder reforçar dues o tres posicions.
I que té un representant que l'empenyarà a ser venut.
Exacte.
Perquè, clar, si tu tinguessis un representant que t'escoltés i digués, sí, no, és que jo em vull quedar, i el representant diu, aquest noi es queda, sí, no hi ha tema.
Sí, exacte. Si tenim un cas Frenkie de Jong, ja ho veurem. Si no l'acabem de convèncer, potser ens podem trobar en el mateix escenari que l'estiu passat. Però ja et dic, és que no depèn d'això.
Mira, Ansu té 20 anys, ha fet amb el primer equip 29 gols, el que representa un gol cada 150 minuts.
I avui, i aquesta temporada, un gol cada 180. Bernat Soler.
Jo crec que, bé, la decisió sobre Ansu és intentar traspassar-lo. Hi ha una part que, com diu la Sònia, té a veure amb el guany econòmic que pot generar, que no sé si serà gaire, però en tot cas tot el que
entri... Però jo el que sí que no faria, Bernat, és regalar-lo, eh?
Clar, és que si ha fet 10 gols sense
sí,
jugar,
clar.
L'has d'encarir.
Però jo crec que pesa més un factor esportiu que té a veure amb l'estat físic d'Ansu. És a dir, no es confia en l'estat físic d'Ansu. I jo el que veig és que, tot i així, no està en el 100%, continua sent un jugador que potser en aquest rol més secundari t'aporta coses que d'altres estan bé físicament, no te les aporten. I penso sobretot en, d'acord, vens a Ansu, qui ve? Clar. Qui ve? Yannick Carrasco.
No, però clar, però com diu la Sònia, aquí és un tema econòmic, no és un tema esportiu.
Sí,
no?
Però tu necessites jugadors... primer necessites jugadors per tenir una plantilla una miqueta àmplia per poder competir a les tres copes, a les competicions. Però és que a dalt, precisament, és on jo crec que més falta et fa gol i una mica de talent.
Però,
clar, si marxant-s'ho... Sí.
Però què vols dir? Però és que, clar, Carrasco no ve a fer d'Ansu. Sí, bé.
No, per què hem de fer aquest canvi? També podríem dir Íñigo Martínez i se'n va Ansu. Vull dir, és que
Carrasco... Home, però Carrasco ve a fer de fals extrem, d'extrem esquerra, no?
O d'extrem, sí.
D'extrem esquerra i Ansu, on el veus més habitualment?
Bé, però Ansu té 10 gols perquè trepitja molt àrea, perquè ha acabat també jugant gairebé de segona mitja punta. No ha jugat obert a la banda. O sigui, a Carrasco no el veurem en aquestes zones entre línies, amb aquestes arribades frontals. Jo crec que els extrems, en general, són jugadors que t'han de donar gols, però no et poden ser futbolistes que et produeixin molta quantitat de gols, perquè tenen una altra funció.
Jo crec que si marxa Ansu i ve Carrasco, encara que no siguin jugadors del mateix exacte perfil, tu perds, bàsicament, gol.
Home, si ho compares, sí, però és que jo crec que, insisteixo, que no has de comparar. Si vens Ansu, perds gol.
Bé,
no,
estem parlant de davanters que ocupa una plaça de l'altra. Podries dir molt... Ansu i Ferran marxen, sí. I arriben Yannick Carrasco i Abde.
Clar, és que són jugadors molt diferents.
Molt diferents.
No els hi pots demanar el mateix. Però és que potser estàs equilibrant una plantilla que tens desequilibrada segons l'entrenador i que necessites rols més específics.
Tants extrems necessites? Dembélé, Rafinha, Abde,
doncs sí.
Carrasco, doncs... si vols jugar amb quatre migcampistes, a més...
Doncs depèn, no? Però si l'entrenador els vol és perquè els deu considerar que els necessita, dic jo, vaja.
Bé, jo tinc dubtes que l'entrenador vulgui Yannick Carrasco. És a dir, que hi ha un acord i que és l'opció més assequible.
Però escolta'm una cosa, Bernat, si no el volgués, Xavi no volgués de cap manera Ferran Yannick
Carrasco. Jo no dic que no el vulgui de cap manera.
Carrasco no vindria.
Però sabem
que... Xavi està buscant extrems. Està buscant extrems i se li posa un extrem low cost al davant i aleshores l'accepta. Però si no, no vindria, perquè el Barça no el necessitaria, a Carrasco. Si Xavi estigués content amb tres extrems, Carrasco no vindria, perquè ens hem de gastar 15 milions, encara que siguin, per un jugador que no necessites. O sigui, jo el que crec és que Xavi està reequilibrant la plantilla als seus gustos i que prefereix tenir Carrasco i Abde, que li donen amplitud, profunditat i versatilitat tàctica, perquè pots tenir els jugadors de l'altra banda per dintre, que no tenir davanters com Ansu i Ferran, que acaben jugant de mitja punta, però com han acabat jugant entre línies quan no són futbolistes d'aquesta zona, jo crec. Ara, una altra cosa és que Ansu... És que ho dic perquè... Jo ja sé que és llaminer el tema Ansu i Carrasco, però estem estigmatitzant un futbolista que ve que no té cap culpa perquè que ve a substituir Ansu. Vull dir, és que, perdoni, és que jo no vinc a jugar d'Ansu, vinc a jugar d'una altra cosa. És clar, si comencem a fer aquesta equació, acabem fent, constituint-nos en un pes pel jugador que arriba, i a mi això, aquestes coses em costen una mica, em sembla que són molt injustes.
Doncs l'error serà, bé, l'error, o un possible error... crec que seria no portar a un jugador que pogués fer gols i fer els gols d'Ansu.
Això ja t'ho compro, que els gols d'Ansu són un problema si es venen, i estic d'acord. No. És que jo, una mica en la línia del que diu la Sònia, jo pujaria el... O sigui, jo Ansu no el vendria per menys de 40 milions d'euros, potser.
Jo tampoc.
I aleshores aquí el Barça ha de trobar l'equilibri, no? I una
però
mica
si
la línia
Mendes...
del Campos, del Xavi, doncs escolta, tira amunt, no tenim pressa. La primera oferta que arribi no l'acceptem, per molt llaminera que sigui, no?
Però si és cosa de Mendes, jo crec que en això podem estar relativament tranquils, no?
Doncs...
És a dir, que Mendes fa bons traspassos normalment.
El Wolverhampton, sí.
André Gómez... ara no recordo la xifra, però...
André Gómez, lluny... sí, hi havia era l'Everton, no, André Gómez?
Sí, però era lluny del que en aquell
milions.
Moment... 25, vam estar tots encantats amb aquests 25 milions. Aviam
quines es treu de...
Em va costar el doble, però bé.
Semedo va ser 40, no?
Semedo 40.
Imagina't.
El Wolverhampton.
Home, doncs Ansu no pot ser menys que Semedo, Sònia.
Home, jo crec que no.
Si Semedo són 40...
El que passa que sí que és cert que en la... Sí que és cert, Ricard, que en la planificació de la plantilla, com que la previsió és primer sortides i aleshores veiem que podem... comprar, tampoc pots, que és el que faries habitualment,
ja.
De dir, bé, doncs el 15 d'agost, si m'arriba una oferta bona,
clar,
el venc, si no, no.
Per això deia el Xavi que posava l'últim Ansu, no?
Sí,
a la cua.
Sí.
Però això de la planificació, no us ha creat l'atenció, la contundència amb la que Xavi parla de la setmana que ve com a clau?
Pla de viabilitat.
Pla de viabilitat sí. I potser també decisió de Messi, no?
Però sobretot però la viabilitat.
La decisió de Messi, encara hi ha algú que pensi que podria ser venir al Barça? Jo crec que la decisió de Messi està cantadíssima, no?
Hi ha unes paraules de Mateu Alemany abans del partit a DAZN, que les podem sentir ara, són 13 segons.
Sí.
¿En qué momento, en qué situación está ahora mismo el tema Messi?
Pues un tema que cuando se resuelva daremos las explicaciones que correspondan.
Pero no se ha resuelto todavía. Seguís esperando el OK de la Liga.
Bueno, muchas cosas.
Muchas cosas.
Claro, muchas coses, lo que hi ha de la Lliga i lo que hi ha de Messi, no?
És que és terrible.
Ara mateix la sensació és que el guió ha de canviar molt perquè Leo Messi acabi al Barça.
Bé, per tant, jo crec que va un Xavi anava una miqueta més amb l'escenari de viabilitat, no? De dir del pla de viabilitat,
sí, sí.
I d'haver
de... De fet, és que ho va explicar l'altre dia,
ahir,
no?
Ahir. Fins que no sapiguem que podem vendre, no sabem com, o sigui, crec que es referia sobretot a l'1x1, per 4, això de les opcions que tens per fitxar. Fins que no sapiguem que estem 1x1 i que estem obligats a vendre això, no sabrem què podrem fitxar.
Però fa uns dies la mateixa línia va explicar els tres escenaris. Diu, si ens aproven el pla d'habilitat, pot ser que ens puguem reforçar. També hi ha la possibilitat que, no ens que puguem quedar-nos en un camí intermig. I fins i tot hi ha la possibilitat que no puguem fer absolutament res. És a dir que...
Mira, hi ha alguna veu de la Blaurana per aquí a Balaïdos?
La d'Eric García, que l'hem preguntat si començar perdent és haver d'anar remolc tota l'estona.
Sí, després una altra ocasió que hem tingut del Fran, crec que la primera part hem tingut les nostres ocasions, hem dominat el partit, ells, bueno, ens fan el gol just abans de la mitja part, que això sempre doncs trastoca una mica, i més doncs amb el que ells es jugaven.
M'agradaria preguntar-te també, perquè em valores una mica la temporada, no ha estat fàcil per tu, sobretot aquests últims partits, has tingut menys minuts, però ha estat la teva primera lliga com a futbolista del Barça. M'agradaria que ho valoris una miqueta com ho has viscut.
Bé, molt content, al final crec que era l'objectiu de tots, de poder guanyar la lliga. Crec que ho hem fet d'una manera molt sòlida, des del principi hem estat molt sòlids, hem pogut fer doncs amb 5 jornades d'antelació abans que acabés la Lliga, que crec que era molt important, i al final doncs, molt contents, però bueno, sabem que la temporada que ve doncs, ha de ser més i millor.
Danso a Eric, us convenç com a mig centre?
No. De moment no.
No.
Algú per què Eric no forma part dels possibles jugadors que poden marxar? Per què mai surt a les travesses? Això no us sorprèn, a mi em sorprèn.
Jo crec que si arriba una oferta per Eric i Eric la veu bé, el Barça no hi tindria problema.
Però la pots buscar, no? O sigui,
una altra cosa, exacte. Jo crec que Xavi valora molt el que suposa Eric pel grup, i aleshores a Xavi no li molesta la plantilla, el troba útil, perquè sempre et pot fer de quart central, de cinc central, fins i tot ara de mig centre suplent, que l'està provant. Jo crec que Xavi creu una miqueta més que nosaltres, i per tant, Xavi no li obrirà la porta. Ara, si hi ha algun equip interessat en Eric García, no crec que el Barça hi posi problemes.
No serà dels que parli aquests dies, un cop
no,
li diguin
no
des de la
Lliga,
i podreu fitxar, sí. Doncs vinga, va, anem a buscar la gent que hauria de sortir, que són Ansu, Ferran, Kessié... I algun altre?
Clar, en principi, jo crec que no n'hi ha cap a la graella de sortida més enllà d'aquests tres, però a mi, per exemple, Eric, que em provocava molt escepticisme com a mig centre, m'ha confirmat la meva fredor cap a aquesta opció. I si el Barça ha fitxat Íñigo Martínez, a mi em sap greu perquè és un jugador de la casa, com diu la Sònia, és important pel grup, és jove, però no sé... Jo, si el Barça tingués necessitat, seria un jugador que inclouria en la llista dels que han de marxar.
Però en trauràs molt poc.
Ja.
I aleshores, possiblement, si has de fer un per un...
No et serveix. No guanyes, vols dir.
No, perquè salarialment clar. Tampoc et donarà cap gran avantatge.
Ja, clar, per una fitxa curta, doncs mira, és un jugador més de la casa i que, com deia la Sònia, et pot complir en moments de circumstàncies. Però tinc la sensació que Eric opositava a ser titular al Mundial, aquesta temporada l'acaba com un clar suplent del Barça. Ningú el veu de titular.
No,
i crec que fins i tot Xavi ha perdut un punt la fe com a titular, que a principi de temporada ho podia pensar. De fet, va fer una molt bona pretemporada i els primers partits va ser titular.
Bé, vaig amb l'enquesta, val? Jo dic la categoria i vosaltres dispareu. Aviam si hi ha alguna opció interessant que ens mereixi una reflexió particular. Així acabarem la temporada de la TET. El millor de la temporada, va, noms.
Pedri.
Ter Stegen.
De Jong.
Araujo, sí.
Mira, quatre, eh? Araujo, Pedri, De Jong, Ter Stegen, eh?
Jo, Pedri, disculpeu, trobo que és el jugador més talent de la plantilla, però crec que la seva temporada torna a estar marcada per
les lesions.
Sí,
per les
però s'ha notat molt quan no hi ha estat.
Tres mesos fora, És que és un terç de la temporada sense jugar.
Però aleshores el voteu perquè, com que no jugava i s'ha notat, això vol dir que és el millor.
Sí.
El millor és el que no hi és.
Aquesta és la reflexió.
Perquè quan juga t'il·lumina i quan no juga és el que més es troba.
Clar, no ha jugat molts dies. No ha jugat molts dies. Això hauria de penalitzar.
Jo em sé d'algú que Xavi, li penalitza.
El Xavi Campos fa dies que incorpora, jo crec que amb encert, per mi, la variable de que jugadors, quan estan de baixa, no pot sumar la baixa. A dir, no és que han jugat poc, això els suma, sinó que haurien d'incorporar-la a un problema que li genera l'equip, encara que no sigui responsable directe. És a dir, com a mínim, que no el sumi, no?
Sí, sí.
Sí, potser no el resta, però com a mínim que no sumi. Jo crec que aquesta és una variable interessant, No responsabilitzo el jugador lesionat. El que vull dir és que, clar, és una pèrdua per l'equip, i aleshores que això sigui un avantatge per valorar-lo més, doncs com a mínim és dubtós. Però vaja, han sortit els noms, els quatre magnífics, Araujo, De Jong, Pedri i Ter Stegen.
Jo em resisteixo
no
una mica...
Lewandowski, no?
I anava a comentar exactament el mateix, em sorprèn.
Amb 33 gols,
És que el segon tram de temporada de Lewandowski ens ha deixat a tots una mica fets. Sí.
I que potser el seu rendiment, més o menys, no és que l'esperéssim, però l'esperàvem.
Sí,
no, i en canvi, la projecció de De Jong m'havia generat algun dubte i aquesta temporada ha crescut moltíssim.
Mira, qüestió de davanters, deixem donar-te una última hora des d'Itàlia. Zlatan Ibrahimovic anuncia que retira el futbol.
Amb quants anys?
Amb 41 anys.
Anava a dir, no estava retirat.
Una altra llegenda.
L'any passat va guanyar la Lliga amb el Milan, no?
Sí. Va, la decepció, el jugador de decepció.
Koundé.
Ferran Torres.
Koundé.
Ferran.
Koundé.
Rafinha.
Qui més? Ha dit algú més que no sigui Koundé i Ferran?
Jo he dit Rafinha.
Rafinha, Bernat? Coll, t'esperaves més de Rafinha.
Per qüestió d'expectatives, sí.
Sí. Jo, Rafinha, he estat a punt d'anar per Rafinha, però vaja, crec que al final la temporada és d'aprovat i que és la primera... Li donarem una segona oportunitat. Koundé i Ferran, Koundés, ha sortit molts Koundés aquí,
Fitxava un dels millors centrals del món,
La Mireia qui ha votat?
Ferran.
Jo, Ferran.
Clar. Quina trampa, pregunta trampa,
No, però jo també he votat Ferran.
I és per la ràtio entre expectativa i realitat.
Ja.
Quan l'expectativa és molt
totalment
alta i la realitat és discreteta.
A Koundé l'ha penalitzat que quan ha jugat poc de central no ho ha fet bé, no?
No, sí,
perquè,
correcte.
Clar, podries dir
és que ha falcat l'equip des del lateral dret en molts partits i ha donat molta consistència i solidesa, i des de la posició preferida que gairebé exigeix per la temporada vinent, a mi m'ha deixat una mica fred. La veritat és que no m'he trobat al Barça un dels millors centrals del món.
És que com a lateral dret, d'acord, a cobert, però discret, sense més...
Però t'ha falcat l'equip.
I com a central... Jo he estat benevolent i he acabat... Perquè dubtava entre aquests dos i he acabat votant Ferran Torres perquè és cert que Koundé ha jugat gran part de la temporada fora de la seva posició i això...
I ho ha fet bé.
No li ha de restar.
I era el primer any, en canvi Ferran és el segon i s'esperava molt més.
A mi per això Ferran no m'ha decepcionat.
Ja t'ho esperaves.
Ja ho esperava. I en canvi Koundé, que fitxàvem, com dèiem, el millor jugador del món, un dels millors centrals del món, aquest sí que m'ha decepcionat.
Bernat, el tens convençut, Xavi, o no?
A Koundé?
No, sí, a Koundé.
Sí, jo crec que sí.
Però amb alguna estratègia concreta?
Bueno, sí, algun partit de central, però vaja...
Però és que en el fons està jugant de central, tercer central.
Exacte.
És fàcil de dir-li, escolta'm, li traurem el rol de lateral, no jugues de lateral, jugues de tercer central.
Sou tres centrals, tu, Araujo i Christensen, i el Valde que puja i que és un davanter gairebé.
Va, la sorpresa, el jugador sorpresa.
Valde.
Unanimitat.
Christensen.
Mira, hi ha uns Christensen.
Jo també Christensen.
Jo tinc apuntat Ter Stegen per les expectatives també, per el punt de partida de la temporada passada.
Christensen i Valde. Per mi Valde ha estat la irrupció de la temporada. Ha estat una explosió bestial que no em podia imaginar pels detallets que ens havia deixat en la seva primera experiència al primer equip.
A Vigo l'any passat va fer un partit d'extrem tristíssim. Insegur.
El recordo.
I des de Noeta, el mes d'agost... no ha parat de créixer, és el més semblant a Alfonso Davies, el del Bayern, que hem vist.
Sí, sí.
I et fa de lateral i d'extrem a la vegada, tu.
Jo crec que us passeu amb Valde. Jo crec. Jo crec que és tan bo com el veieu. De moment. Crec que ho pot ser.
Escolta'm, Bernat, en Bolqués s'ha convertit en el millor lateral esquerre de la Lliga. En Bolqués, o sigui, només pot anar amunt.
Vull dir,
digue'm laterals esquerres millors que va
de la
Lliga.
No, ho tinc analitzat.
No, però quan dius la Lliga és que tens dubtes.
No, és a dir, a la Lliga el llistó és més baix que a Europa, no? Vols dir?
No.
I Europa, aquí t'imagines que està per sobre del seu nivell?
Esteu dient que Valdés és el millor lateral a l'esquerra d'Europa?
No, estic buscant Alfonso Davies.
El més pròxim, Alfonso Davies, sí. No estem tan lluny, Bernat.
Potser és un lateral a l'esquerra del City, al Joan Central.
Hi ha dues opcions. Potser és un hype, o potser tu l'estàs infravalorant.
Sí, pot ser.
El Jordi Albisma resisteix.
No has tingut un enamorament Gabri Veiga amb Valde, ja ho veig.
Però jo crec que, per exemple, ara, per posar-te un exemple...
Pedraza és millor que Valde.
No, Alfonso Pedraza és un bon lateral. No, jo, per exemple, el primer any de Sergi Barjuan...
Estàs parlant d'un altre futbol. Sí, sí,
bé,
no t'ho discutis.
Però no és la posició, és una posició molt específica.
Va fer bona carrera al Barça,
però que aquell primer any, per mi, realment és molt més impacte que no la de Valde.
El camp de Galatasaray.
Sí.
O sigui, a Valde li falta un gol amb el PSV, no?
Bé,
és una qüestió de gustos.
Si el poses a l'alçada de Sergi Barjuan, estàs més a prop nostre del que et penses. Vull dir, no hi ha problema. El poses a l'alçada d'una de les grans irrupcions de la temporada, inesperades. Maria, ràpidament, un comentari sobre Christensen.
Home, doncs que jo crec que està sobre les expectatives que teníem tots, no? O sigui, es parlava molt de que era molt dèbil mentalment i ha demostrat que no. I a part d'això, també, per mi és un central que serà titular per les pròximes temporades.
Doncs aquesta ha estat la reflexió final de la TET, el balanç de temporada. Ara això ho remata el Guillem Soler i agafarem vacances. Ràpid.
A Catalunya Ràdio, la TET. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Últim partit de la temporada. El Celta en perill, apreta la grada. L'emoció està en el descens. I si podrem veure Pau Prim, ni que sigui uns moments. Estem prou bé, el Barça la toca, però no portem el ganivet a la boca. Som un equip que, sense els cinc sentits, té molta feina per guanyar partits. No encertem els metes finals, la perla Vega abans dels locals. Ara fa el segon, hem desconnectat. Ens falten ganes, no hi ha intensitat. Tota l'emoció per saber qui baixarà. A Baleidos hi ha festa de la bona. L'Almeria empata Cornellà i el Valladolid ja és a segona. Si volem fer un salt, ens cal fitxar dalt. Si el taller a dalt no creix, tots els gols no els pot fer el mateix. Els jugadors tindran temps per relaxar-se. Bon estiu a tothom i visca el Barça.
I hauràs d'esperar a veure Pau Prim amb el primer equip a Tòquio, que potser dimarts sí que el veus, vaja, segur que el veuràs.
Quines ganes.
Sí, ja ho sé, cap temps. I moltes. Gràcies per una altra temporada rematant-nos amb el vol del Mussol. Guillem.
Moltes gràcies a vosaltres.
Descansa, bon estiu.
Bon estiu.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.